mallorquí, com també és tradició, contaron aquesta casa. Més de 6.000 persones van arribant paulatinament al monestir de Lluc, en la que ha estat enguany l'edició número 52 de la marxa d'Esguella Lluc a peu. Són 48 quilòmetres, més de 10 hores de camí, que enguany s'hauran pogut completar amb una temperatura una mica més amable respecte a d'altres anys. Per descomptat, no vol dir que siguin temperatures baixes. Tot i que ja s'han reobert totes les carreteres per les quals passa la marxa, quasi totes, val a dir que fins a les 12 romandrà tancada la carretera de Sou Belluc per facilitar la sortida d'autobusos. Tot una. I anem en directe, anirem en directe al monestir de Lluc. Abans, però, repassam altres notícies en titulars. Els restauradors de Menorca lamenten que la temporada és més fluixa del que esperaven, sobretot en el servei del migdia. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Ho atribueixen a la calor i a la contenció de la despesa. Mentrestant, als aeroports de les Illes es nota la gran afluència característica d'aquest primer cap de setmana d'agost. Avui hi ha programats 1.719 vols.
En els darrers 5 anys, la xifra de motocicletes a les Balears ha augmentat un 26%.
Les Illes tenen ja més de 200.000 motocicletes i es converteix així en la tercera província d'Espanya amb més vehicles d'aquest tipus.
Des d'avui i fins al 30 d'agost, el Consell de Mallorca permet caçar coloms i tudons.
L'objectiu és reduir els perjudicis que provoquen aquestes espècies en l'agricultura, ramaderia i nuclis poblacionals de l'illa.
L'Atlàntida Filmfest s'acomiada avui amb la presència de la reina, la gala de clausura.
I amb la presència també de noms tan rellevants al cinema com són Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo, els protagonistes de El Ser Querido.
I a Pollença, avui a Oro Baixa, se celebra el simulacre de moros i cristians.
Podreu seguir en directe la batalla entre les tropes de Dragut i Joan Mas per IB3 Televisió a partir de les 5:30 del capvespre.
En els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca està només 3 dies de protagonitzar el pla fora de la pretemporada amb un Ciutat de Palma de Lutsa per la presència del doble campió d'Europa, el PSG de Luis Enrique Martínez. Un partit que servirà de presentació oficial del primer equip vermell davant els seus seguidors.
Atenció a les temperatures, perquè avui pujaran. De fet, l'AEMET activarà a les 12 l'avís groc a tota Menorca i al nord, nord-est i interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Avui jornada de diumenge sense canvis significatius, però sí que amb alguns matisos. El vent bufarà de fluix a moderat de component sud, fet que permetrà una recuperació del termòmetre a la meitat nord de Mallorca i també de Menorca. De fet, en aquests indrets és on es preveu que es donin els valors més elevats, que en el cas de Mallorca giraran entre els 36 i els 39 graus, a Menorca entre els 34 i els 37, mentre que les Pitiuses quedaran entorn o per davall dels 30. Tot això acompanyat d'avisos grocs per temperatures elevades tant a Mallorca com també a Menorca. Pel que fa a la resta, cel dominat pel sol, presència de pols en suspensió i també alguns intervals de núvols prims, amb una situació marítima tranquil·la, però amb la possibilitat de que aparegui qualque redol de maror a darreres hores de la jornada entre les costes nord de Mallorca i també de Menorca. En definitiva, sumam una jornada més de bonança.
Gràcies, Margalida. Són les 8:04, Ivan López al control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Els participants de la 52a edició de la marxa d'Esguella Lluc a peu fa estona que ja arriben al santuari. La marxa va començar ahir a les 11 del vespre des de la plaça de Güella Palma. Són més de 6.000 persones les que s'han apuntat oficialment per completar o intentar completar el recorregut de gairebé 48 quilòmetres. Fins a Lluc s'ha desplaçat la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon dia. Se'n repeteix la imatge de cada any en aquesta hora amb l'arribada dels marxaires. Com està anant? Quin és l'ambient?
Bon dia, Ido. Després de tota una nit caminant, el cansament és evident i molta gent està estirada a la plaça, però també és percebre la satisfacció de superar una prova que ja és una tradició de cada estiu. Entre els participants hi troben gent de totes les edats, amics, persones que fa anys que hi participen i altres que enguany és el seu primer any. Escoltem alguns d'aquests participants que ens ho expliquen.
jo l'any que ve tinc claríssim que repetiré. M'ha agradat, és una cursa que està xula, se fan ganes i molta il·lusió.
Sí, ha estat la primera vegada des de Palma, ha costat la primera part fins a la pujada, no ha costat massa, però després la pujada ha estat dura. Ah, bueno, s'ha acabat traguent.
Sí, dolor de peus, dolor per tot, però bé, l'han fet.
Bueno, nosaltres un guany venim de Lloseta, superbé, ja fa 2 o 3 anys que l'hem fet de Palma, i bé, cansats, però se repite.
He partit de Palma i ja quan anava corrent s'he vengut tot sol, i ja quan tocava la pujada, no sé com se diu, ja m'han començat a pegar calambres per la ingle i per tot, i he hagut d'anar com de costat, corrent sols de costat, perquè volia veure el sol sortir i no arribava. I al final he arribat aquí, m'he tombat i m'he quedat dormit amb el no parar.
Tots aquests participants ja poden recollir satisfets la seva acreditació. Recordant que la marxa va partir a nit, a les 11 de la plaça de Güell de Palma, tot i que els participants s'hi han pogut, com han sentit, incorporar des dels pobles que formen part del recorregut. La principal novetat d'enguany ha estat la posada en marxa d'un servei de suport per a persones amb mobilitat reduïda, a fi de fer que aquesta fita sigui més accessible per tothom. A la tornada, això sí, els participants disposaran d'autobusos i serveis ferroviaris gratuïts. I això és tot des de Lluc.
Gràcies, Francesc Amàs, en directe des del monestir de Lluc. Recordem també que la carretera de Caimari a Lluc estarà tancada al trànsit fins a migdia, fins a les 12, per permetre la sortida dels autocars que retornen als participants a Palma. Canviant de tema, tot i que la xifra d'arribada de turistes és molt semblant a la de l'any passat, la restauració menorquina afronta l'agost sense gaire eufòria. Els empresaris asseguren que la temporada és correcta, però esperaven uns millors resultats. Ara confien que la baixada de les temperatures i l'arribada d'un turisme amb més poder adquisitiu ajudi a remuntar unes setmanes marcades per uns migdies especialment fluixos. Gemma Carrasco.
Plena temporada turística, però a l'hora de dinar moltes terrasses de Menorca estan buides.
Ahora no hace falta ni reservar ni nada, que tanto las terrazas que tienen sitio por todos lados.
Segons els restauradors, els serveis de migdia són molt més fluixos que altres estius i ho atribueixen especialment a la calor. Ho explica Toni Sansaloni, president de l'Associació de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime.
La gent que està a la costa o s'està refrescant a piscines o a la mà, digue-li el que vulguis, però no arriben en el poble perquè fa massa calor. Els vespres faguem feina com l'any passat, però els migdies pinxam.
Les altes temperatures se sumen a una tendència que el sector ja havia detectat l'any passat, la contenció de la despesa, amb unes vacances cada vegada més cares.
Así que ha subido los alojamientos, lo que son los coches de alquiler, los precios del avión.
Moltes famílies surten menys a dinar o a sopar i quan ho fan també controlen més el que gasten. José Bosch és president de l'Associació de Restauració de CAEB Menorca.
Hi ha molta contenció de gasto per part del client, en part normal, degut a la conjuntura, i això no es nota, vull dir, la gent es mira que gasten als restaurants.
Els empresaris insisteixen que la temporada no és dolenta, però tampoc excepcional. Ara totes les mirades estan posades en l'agost, però també en el setembre i octubre, amb l'esperança que la baixada de les temperatures i l'arribada d'un visitant amb més poder adquisitiu ajudin a millorar el balanç de la temporada.
Els restaurants no fan ple, però les xifres mostren com l'arribada de turistes és molt semblant a la de l'any passat per aquestes dates. Avui hi ha previstos 1.709 vols entre els 3 aeroports. Es pot més d'un 1% menys respecte a fa un any.
Alguns dels visitants reconeixen que venen amb la idea de sortir poc de l'hotel i gaudir al màxim del tot inclòs.
I'm staying in Calabona and I'm from England.
Em quedaré a Calabona i som d'Anglaterra. Visitarem moltes platges de la zona i, per ser honesta, passarem molta estona a l'hotel, ja que ho tenim tot inclòs.
We come from Belgium and we stay for 1 week.
Venim de Bèlgica, ens quedem una setmana i volem gaudir de l'hotel i visitar la zona.
Parlar ara d'un sector ben diferent, la restricció d'entrada de caravanes a Eivissa no ha afavorit els càmpings de l'illa. Així tot, com passa cada any, ja tenen penjat el cartell de complet fins a principis de setembre. Alberto Ferrer.
Els quatre càmpings de l'illa ofereixen unes 200 parcel·les on acampar en caravana o un vehicle camperitzat. Són unes 60 a Calanova, 70 més a Calabassa i unes altres 70 aproximadament al de Cala Martina. El quart s'ha reformat en glamping i ja no accepta vehicles i també s'han perdut el mig centenar de places del càmping Escanà, tancat a principis d'any per construir un hotel de 4 estrelles als seus terrenys. Des del sector comenten, fora de càmera, que el Mundial ha fet que enguany els clients arribessin més tard i que, contra el que es podria pensar, les restriccions a l'entrada de caravanes, junt amb la prohibició de l'acampada lliure a tota l'illa, no han fet pujar les reserves, sinó que han fet minvar la demanda. Ens expliquen que, sense una campanya informativa adequada, implicant les navilieres, els turistes de caravana tenen la sensació que Eivissa estan perseguits. Així que enguany, salvant el període de més moviment de l'estiu, no és difícil trobar-hi lloc. Diuen que la limitació ha fet perdre el client que buscava càmping quan ja estava a l'illa, que era el que els omplia els dies disponibles entre les reserves més llargues i que ara s'exposa a una multa si baixa del barco sense reserva.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i onze minuts. El debat sobre la massificació i la saturació de carreteres a les Balears també té conseqüències sobre el nostre model de mobilitat. Us donem una xifra. Entre el 2021 i el 2026, és a dir, en els darrers 5 anys, la xifra de motocicletes a les Balears ha augmentat un 26%, superant els 200.000 vehicles d'aquest tipus en circulació, segons dades de la DGT. Per posar-ho en perspectiva, en el mateix període, la xifra de ciclomotors va caure un 16% i la de cotxes va augmentar un 4,5%. Ja som la tercera província d'Espanya on la importància de les motocicletes és més gran. Representen un 16% del total de vehicles, només superats per Barcelona i Girona.
La preocupació dels residents pel que respecta a les dificultats de circulació acaba repercutint en que els concessionaris notin aquest augment de la demanda de motocicletes. Ho explica en Cecília, que és gerenta de Casa Capó, i Alicia, que és treballadora de Motosalom.
Cada vegada més la gent necessita un transport més àgil. Cada dia més la gent no es demana per poder circular tranquil·lament i sense agafar nerviades de poder aparcar, perquè també el tema del pàrquing a Palma és un problema bastant gran. I en les motos, pues sí, s'ha viscut aquest darrer temps. Cada vegada pues, hi ha un poquet més de volumen de ventes.
Des de marzo ja estàs notando el aumento del tráfico aquí en Mallorca y la gente ha pasado de sacarse el carnet para comprarse un coche a sacarse el carnet para comprarse una moto por comodidad, por el día a día. Hay un overbooking importante de coches de tráfico, coches de alquiler, la temporada, y al final se recurre a la moto para facilitar la vida.
És que, de fet, anar amb aquest tipus de vehicle pot suposar una reducció considerable del temps que li dediquem a la carretera, especialment durant els mesos d'estiu.
La gent a vegades per un camí que normalment fa un temps que a lo millor estàs 10 minuts i d'ara estàs pues, mitja hora o 40 minuts i la gent això ho agraeix, que l'agilitat que te dona una motocicleta no te la dona un cotxe.
També canvia el perfil de les persones que opten per la motocicleta.
Ya no es solo el motero típico que viene a buscar su moto por hobby, por pasión, porque le gusta, sino que mucha gente pasa de necesitar un vehículo que le dé comodidad en su día a día.
En contraposició a aquesta alça de motocicletes, la xifra de ciclomotors en circulació s'ha reduït els darrers 5 anys, ho expliquen Cecília de nou i Alicia.
Cada vegada se'n venen menys, també assegurar un ciclomotor també ja sabem que és molt més car. I bueno, també la diversitat també que tenim ara, pues, els patinets elèctrics, pues, també ha fet un poc de mal.
Mucha gente directamente se pasa a una 125 antes que apostar por la 49. Marcas como por ejemplo Yamaha, desde hace unos cuantos años ha retirado de su catálogo ciclomotores, dejando únicamente, por ejemplo, un ciclomotor el elèctrico.
Amb tot, l'evolució del mercat de les dues rodes també està marcada per l'augment de la competitivitat amb l'entrada de noves marques d'origen xinès.
Ja que parlant de mobilitat, el principal accés a la Mola, a Mó, no obrirà aquest estiu. Les obres de la carretera, que acumulen 9 mesos de retard, havien d'acabar aquest divendres, però està previst que s'allarguin encara 2 mesos més. El principal motiu és la calor. Cristina Tomàs.
La carretera que connecta la Colàrsega del Port de Maó amb la Mola continuarà tancada com a mínim fins a principis d'octubre. El Consell ha aprovat una tercera pròrroga d'aquestes feines i el calendari, que ja acumula 9 mesos de retras, torna a ajornar-se. Per tant, tothom qui vulgui accedir a Sa Mesquida, Esmortar o la Mola ho hauran de fer pel desviament del cos nou durant els pròxims mesos. Segons l'autoritat portuària, un dels principals motius és la calor. Asseguren que les feines s'han vist condicionades pel menor rendiment provocat per les altes temperatures registrades aquest estiu i també per l'afectació de diversos serveis durant l'execució de l'obra. Recordem que les feines van començar al maig del 2025 i que s'havien d'executar en 8 mesos, però com a mínim s'allargaran un any i mig. Una reforma de gairebé 3 milions d'euros que servirà per ampliar aquest primer tram de la M3 i millorar-ne la seguretat.
I PortMed, la nova gestora que explotarà la Marina de Formentera els pròxims 16 anys, baixarà els preus dels amarraments. Els negocis, que han vist com els darrers 4 anys han pujat els preus del lloguer, esperen una estabilització i, Elena Gregori, un port respectuós amb el medi ambient.
La nova concessionària diu que serà una marina accessible per tornar el port als residents. El projecte no modifica el port actual, tan sols es faran obres de millora. Pepe Rosselló és el gestor de la Marina de la Sabina.
Y que se ha buscado que el residente pueda disfrutar del puerto y disfrutar del mar, que el puerto sea accesible económicamente. Porque evidentemente si tenemos rentas o amarres caros, también lo pagan los ciudadanos y los que nos visitan.
També es preveu construir un nou edifici per aparcaments.
Hacer unos aparcamientos en el terreno en el que estamos son muy caros. Luego hay que amortizarlos y no es un proyecto tan sencillo de resolver. Se aminoró el proyecto en ese sentido, solo se hace un edificio, un único aparcamiento limitado en plazas.
Formentera és l'únic port de les Illes gestionat per una única empresa. Per evitar que es converteixi en un monopoli, les institucions han demanat preus raonables. Ho explica Òscar Portas, president del Consell de Formentera.
Les tarifes baixaran considerablement de preu, sobretot per embarcacions de menys de 8 metres, que és el que més mos interessava. Aquí sí que podem dir que es fomentarà, sortirà beneficiat amb aquests amarraments on es reduirà bastant el preu.
Els empresaris locals esperen una estabilització de preus i això, diuen, permetrà la permanència.
Nos preocupava más que nada a todos era poder seguir manteniendo los negocios. Todos estos precios se van a regular y van a ser más asequibles para que los negocios puedan tirar hacia adelante. Como se ha hecho hasta ahora ha sido subsistir.
Digo, llevo 35 años y veo muy pocos negocios que son capaces de permanecer, de continuar, de subsistir.
PortMed podria lliurar el projecte per executar les obres a l'octubre. A partir d'aquí quedarien 22 mesos per fer els treballs de millora.
Vuit i 18 minuts, el risc d'incendi forestal s'amplia avui amb alerta màxima a tot Mallorca i Menorca i també al municipi de Sant Joan de Labritja i Eivissa. Estan en alerta de nivell 4 per foc, que suposa risc extrem.
La resta de l'arxipèlag roman a nivell 2, que és el risc moderat, un nivell d'alerta que es decreta en funció de les condicions de vent, temperatura i humitat. Recordeu que continuen així les previsions de fer cremes en zones forestals.
A la península són nombroses les comunitats que continuen en avís per risc extrem o elevat d'incendi i encara amb diversos focs actius. El darrer ha començat a Càceres i l'origen és un camió que s'ha incendiat que circulava per l'autovia.
Les flames s'han propagat fins a la vegetació afectant tant l'entorn forestal com els voltants d'aquesta carretera. 800 veïnats de dos municipis, Casas de Millán i Grimaldo, han estat evacuats per prevenció, per la proximitat de l'foc. Han passat la nit al pavelló municipal de Canyar. Abel Bautista, vicepresident de la Junta d'Extremadura, feia balanç de la situació a nit en roda de premsa.
El incendio sigue siendo incierta, de evolución incierta. Es verdad que en el flanco de Casas de Millán ya la situación está prácticamente controlada y en el otro flanco, que es el de Grimaldo, ahí preocupa un poco más esta noche, se está trabajando bien, va a continuarse durante toda la noche, mantener la situación operativa 1 del plan InfoCAEX y mantener las evacuaciones tanto de Grimaldo como de Casas de Millán.
També es continua l'operatiu d'extinció del foc del Bierzo a Lleó, que està en emergència 2. És un dels que més preocupa pel vent que dificulta avui les feines. A Castelló, els bombers continuen refrescant la superfície a la Vall d'Uixó després de quedar l'incendi estabilitzat divendres.
I encara en clau de successos, tornant a les Illes, detingut a Palma un home de 48 anys que circulava en sentit contrari amb un ciclomotor. Una patrulla de la policia local el va interceptar i comprovar que triplicava la taxa d'alcoholèmia.
En revisar els seus antecedents, els agents varen veure que la Policia Nacional el cercava per haver agredit a la seva mare. L'home s'enfronta a càrrecs per violència domèstica i per un delicte contra la seguretat viària.
Més temes. La Conselleria d'Educació i Universitats ha invertit prop de 600.000 euros, obres menors de millora, adequació i manteniment als centres educatius de Palma durant el curs 2025-2026.
Actuacions per adaptar espais educatius a noves necessitats, reforçar la seguretat i ampliar els serveis d'educació infantil, primària, secundària i formació professional de la ciutat. El secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer, n'exposa alguns exemples.
També s'han executat treballs relacionats amb digitalització i les infraestructures tecnològiques, la climatització, renovació de fusteria, reparació de cobertes, la instal·lació de sistemes de control d'accés i adequació de patis i espais exteriors. La Conselleria d'Educació i Universitats, amb això, manté el seu compromís amb el manteniment, modernització i adaptació de les infraestructures educatives de les Illes Balears.
A Eivissa, l'Associació d'Afectats per la Pedrera de Ses Planes de Jesús en reclamarà responsabilitats patrimonials pels anys que fa que l'explotació funciona sense autorització vàlida. Això arran d'una nova sentència que anul·la l'autorització del govern al pla de restauració emès el 2023.
La resolució judicial no és ferma, però l'entitat creu que un possible recurs davant el Suprem no prosperarà. És per això que reclamen a l'Ajuntament de Santa Eulària que paralitzi ja l'activitat i emprescindi la maquinària. La Pedrera de Ses Planes va iniciar la seva activitat extractora el 1979 i després de més de 40 anys de vida útil es va presentar un projecte de canvi d'ús al qual s'oposen els veïnats.
El govern comprarà la major part de la finca d'Esbosc Escor, que el Consell de Govern ha autoritzat la despesa, que és de poc més d'un milió d'euros.
Així s'adquirirà el 67% d'aquesta antiga possessió que limita amb la carretera de Sacalobre, just en el punt que es coneix com el Nus de la Corbata. Els terrenys s'ubiquen al voltant del territori declarat Monument Natural del Torrent de Parells. L'operació de compra s'ha fet exercint el dret de tempteig del govern, precisament per l'alt valor ambiental de la finca.
I el Bisbat de Mallorca ha concedit un any de pròrroga, l'actual donat de gràcia, Sebastià Mengual, gestiona el santuari de Llucmajor amb la seva dona des de fa més de 50 anys.
L'Església de Mallorca, però, els comunica el mes de maig que havien d'abandonar Gràcia perquè volia explotar-lo d'una altra manera. Sebastià i la seva dona demanaren llavors, un poc més de temps, dos anys, que al final el bisbat ha reduït a només un. Si res no canvia, per tant, hauran de deixar el santuari el juny de l'any que ve.
Vuit i 23, ho han destacat també els titulars. El Consell de Mallorca obre avui el període d'emergència cinegètica que permet caçar coloms i tudons fins al 30 d'agost.
La mesura adoptada per tercer any consecutiu té per objectiu reduir la densitat de població d'aquestes espècies per disminuir els perjudicis que provoquen a l'agricultura, la ramaderia i també els nuclis poblacionals de l'illa.
I atenció a la següent curiositat, els cucs, les gambes o els crancs han estat sempre esques molt útils per a la pesca, però les noves tecnologies i les noves modalitats de captura fan que de cada vegada sigui menys utilitzats. I això ho han notat a les tendes especialitzades.
Agafar un cuc viu, posar-lo a l'am, llançar-lo amb la canya a la mà i esperar. Així és com s'ha pescat sempre, des de fa segles, i ho han fet tant infants com majors. Però és una pràctica que cada vegada es veu menys. Els professionals del sector assenyalen la gran quantitat de modalitats com una de les causes. És Víctor Fernández, del Besar Les Palmeres.
Que la pesca ha canviat. Antes la gent sortia a pescar, posava mosca, mullàvem un peu i el que picava. Ara no, ara ha canviat. Ara fem un inxico, fem un sabiqui, fem un altre tipus de pesca que no se feia antes.
A causa d'aquesta reducció, la major part de les esques provenen de l'estranger i això encareix el transport, però, així tot, les tendes intenten estabilitzar-ne el preu per poder continuar oferint aquest producte als seus clients més habituals.
Són les 8 i 24, fem una petita pausa i anem a la informació estatal internacional.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
La Casa Reial ha mostrat la seva inquietud pels incidents dels darrers dies a Ceuta i Melilla. En un comunicat, Felip VI reclama que es garanteixi la seguretat de les dues ciutats autònomes i que s'adoptin les mesures necessàries perquè una situació com aquesta no es torni a repetir. El monarca també ha demanat una resposta conjunta de les institucions per transmetre suport a la ciutadania.
Dos dies després de l'arribada de gairebé 50.000 persones migrants procedents del Marroc a Ceuta, segons l'última actualització oferta per la delegació de govern, d'aquesta 48.300 ja han sortit de la ciutat per tornar al seu país. A més, de moment, un mínim de 67 persones haurien perdut la vida en l'intent de travessa de la frontera. La gran majoria d'aquestes que arribaren a Ceuta són homes, joves i adolescents, motivats per la cerca d'oportunitats laborals o expectatives de millora econòmica a Europa que s'impulsen a les xarxes socials.
Com ha entrat tot el món per entrar al city i subir-me per la península i treballar en el camp o algo para estar muy bien.
Me han contado que llegan buscando una vida mejor. O sea, por ejemplo, he hablado con una chica que me comentaba que querían intentarlo aquí.
I després de més de 24 hores sense poder menjar i comprovar la impossibilitat d'entrar a Europa, s'han vist en l'obligació de tornar al seu lloc d'origen. Cal afegir, a més, un darrer punt d'aquest episodi. El líder de S'ha acabat la festa, el Vicent Pérez, ha hagut de ser evacuat per la Policia Nacional de la concentració convocada per la seva formació al Port de Ceuta per la pressió dels contramanifestants que l'han escridassat en càntics de Ceuta Unida no dividida i han criticat que s'usi aquest episodi com a reclam polític.
El president de l'Executiu Central, com explicàvem, Pedro Sánchez, ha lamentat la reacció d'alguns governs europeus a l'episodi i ha demanat una reunió urgent dels socis.
La petició ja té resposta. S'han citat per dimarts que ve per videoconferència. De fet, 22 països també han subscrit la petició d'una trobada per debatre els fets i les mesures preses pel govern espanyol. En una carta acusen a la política de regulació de la migració com a factor causant de la crisi per suposar un efecte crida.
Altres temes. 13 persones han mort, entre ells dos turistes espanyols, en estavellar-se una avioneta al Perú.
Un accident ocorregut quan es dirigien a sobrevolar les famoses línies de Nazca i per causes encara desconegudes. La tripulació va reportar una situació d'emergència a la torre de control de l'aeroport, però llavors es va perdre el contacte amb l'aparell. A bord viatjaven una dotzena de persones, dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians, integrants de dues famílies i també parelles d'espanyols i alemanys. No hi ha supervivents. Ja s'ha obert una investigació.
Hamas i Jihad Islàmic adverteixen que les seves milícies no lliuraran les armes mentre Israel no cessi els atacs sobre la Franja de Gaza i comenci un procés de retirada de les zones ocupades a l'enclavament palestí.
Les dues organitzacions condemnen els bombardejos d'Israel que no han aturat malgrat l'alt el foc. Només durant el mes de juliol han mort prop de 200 palestins. I com a mostra de suport, al voltant de mig miler de persones han participat a Palma aquest dissabte a Rebaixa en una cadena humana al passeig marítim. Aquests són els càntics dels participants acompanyats d'una batucada i que han desplegat una pancarta i també una gran bandera palestina a la morada del Parc de la Mà. Convocada per marxes de Mallorca per Palestina, una vegada més reclamen a les parts complir amb l'alto el foc i també que les institucions internacionals assumeixin la seva responsabilitat per aturar el genocidi. We'll be right back.
Han tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. Arriben a comptagotes al Santuari de Lluc els caminants que durant aquesta nit han recorregut els 48 quilòmetres de la marxa d'Esguell a Lluc a peu.
D'haver 6.000 persones, segons previsions dels organitzadors, han participat en aquesta 52a edició. Recordem que la carretera de Caimari a Lluc estarà tancada al trànsit fins a migdia per permetre la sortida dels autocars que retornen als participants a Palma.
Els restauradors de Menorca lamenten que la temporada és més fluixa del que esperaven, sobretot en els serveis de migdia.
Ho atribueixen a la calor i a la contenció de la despesa. Mentrestant, als aeroports de les Illes es nota la gran afluència característica del primer cap de setmana d'agost. Avui hi ha programats 1.719 vols.
En els darrers 5 anys, la xifra de motocicletes a les Balears ha augmentat un 26%.
Les Illes tenen ja més de 200 motocicletes i es converteix així en la tercera província d'Espanya amb més vehicles d'aquest tipus.
Des d'avui fins al 30 d'agost, el Consell de Mallorca permet caçar coloms i tudons.
L'objectiu és reduir els perjudicis que provoquen aquestes espècies en l'agricultura, la ramaderia i els nuclis poblacionals de l'illa.
Avui l'Atlàntida Film Fest s'acomiada amb la presència de la reina a la gala de clausura.
I amb la presència també de noms tan rellevants del cinema com són Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem o Victoria Luengo, els protagonistes de El ser querido.
I apoyant-se avui, hora baixa, se celebra el simulacre de moros i cristians.
Podreu seguir en directe la batalla entre les tropes de Dragut i Joan Mas per IB3 Televisió a partir de les 5:30 de l'hora baixa.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem també ara un cop d'ull a les portades de la premsa escrita. Els principals rotatius de Mallorca comparteixen imatge central dedicada, com no podia ser d'altra manera, en el primer cap de setmana d'agost, a la marxa d'Esguell a Lluc a peu. La gran marxa de l'estiu titula L'última hora, mentre que Diari de Mallorca diu la nit més llarga fins a Lluc, i en ambdós hi veiem un instant de la sortida a Nites de Palma.
El rotatiu del grup Serra centra l'atenció a la crònica de tribunals i la investigació de la mort d'un home de 97 anys en una residència en obres de la capital. També fa balanç amb el sector turístic a l'equador de la temporada i ofereix una entrevista amb Tomeu Llebrés, que és gerent de l'Ibanat, i el dispositiu de prevenció d'incendis pel dia de l'eclipsi. També, sobre aquest esperat 12 d'agost, llegim a Diari de Mallorca que el Gaida i el Llogaret de Pina seran escenaris per contemplar el fenomen. Amb tot, el titular en gros diu Cort barrarà l'aparcament de Sonugo per impedir l'accés de més caravanes.
També hi ha duplicitat avui de fotografia la premsa pitiusa que mostra el Vall Pallès, que en setai la celebració estiuenques a Vila, que vibra amb les festes de la terra, titula Periódico d'Eivissa i Formentera.
En petit llegim que al port d'Eivissa hi ha una ocupació del 85% de la marina per megaiots i també fa balanç de les primeres dues setmanes del pla pilot de residus en què s'han transportat 1.460 tones cap a Mallorca.
A Eivissa ja està de festa, amb tradició, jocs i ball a punta Diario d'Eivissa, com dèiem, amb l'imatge de la colla de sa bodega dansant al passeig Vara de Rei.
El procés contra 21 investigats a la trama russa de blanqueig de capitals que volia comprar dues discoteques a l'illa i que la vigilància privada de Sant Antoni començarà a més de 2 mesos de retard són els titulars en petit. També ofereix una entrevista a Anna Torres, directora general de gestió forestal, que és contundent. L'extinció és la resposta, però la solució als incendis és la prevenció.
La portada de Menorca Diario està dedicada a la crisi de l'aigua i la creixa de l'Ajuntament d'Es Mercadal perquè s'omplen els dipòsits de moho amb camions provenents del seu municipi, explica. El Batle demana recursos hídrics que investigui si aquest ús està permès.
La imatge central és ben curiosa i veiem l'economista Pere Pons Ester, que ha fet un estudi d'investigació sobre el model menorquí des de Nova York per descobrir els errors i reptes de l'illa. Queda poc temps per decidir, destaca. I un apunt local també. Les barques de lloguer usen el pantalà de ports assignat al varador i el PSOE planteja si es tracta d'un possible ús irregular.
Pel que fa als diaris de tirada nacional, per tercer dia consecutiu, l'episodi migratori Ceuta centra els titulars. El País fa un símil, diu les 24 hores en què el Marroc va mantenir un escac a Espanya i la imatge és, en aquest cas, dramàtica, amb un militar que treu de l'aigua a una persona a la platja del Tarajal. És l'únic rotatiu, hem de dir, que no menciona la crisi europea que aquesta entrada massiva ha suposat.
El Mundo és contundent. La Unió Europea dona per fracassat a Sánchez i reclama el control migratori. Això en referència a la carta signada pel 82% dels socis europeus i que culpabilitza la regulació espanyola d'un efecte crida. En el mateix sentit, el titular de l'ABC. Sánchez s'enfronta als seus socis europeus i s'aferra al Marroc. I com a imatge, que val més que mil paraules, la fotografia és d'una empleada d'un supermercat que intenta dissuadir un grup de migrants perquè no entrin al local. També La Vanguardia va en el mateix sentit. Sánchez qualifica alguns països d'egoistes i porta la crisi de Ceuta a la Unió Europea. Mostra a tres militars, equipats i armats, que s'acosten a un jove que camina cap a la vorera de la platja, ja en territori espanyol, i al fons es veu la barrera de contenció que vol impedir l'accés per la mà.
Hem explicat les portades dels diaris, són les 8:35. Ara toca tota l'actualitat esportiva amb Toni Tenerife.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. Compte enrere per un Real Mallorca que està només 3 dies de protagonitzar el pla fort de la pretemporada amb un Ciutat de Palma de Lutze per la presència del doble campió d'Europa, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique Martínez. D'aquesta forma, el primer equip vermell es presentarà davant dels seus incondicionals davant d'un conjunt d'un espectacular nivell, encara que no comparegui en totes les seves figures. Dit això, recordar que 3 dies després encara li tocarà jugar un darrer partit de preparació, en aquest cas davant l'Elversberg de la Bundesliga. I després, la Lliga, amb un partit de primera que jugarà dissortadament a segona, el Mancongwain. Real Mallorca-Valladolid, recordin, dissabte a les 9:30, això sí, dissabte dia 15. 7 dies després, el 24, en jornada de dilluns a les 9:30, Granada-Real Mallorca, i el següent diumenge, 30 d'agost, a l'Excel·lora Baixa, Real Mallorca-Ceuta. De moment, això sí, tots centrats en el tram final de la pretemporada, amb un Ciutat de Palma a la vista.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
Canviant de registre, i és que ahir es va presentar oficialment l'edició número 44 de la Copa del Rei. L'acte inaugural dona el sus a un esdeveniment que reunirà l'èlit de la vela internacional a la Badia de Palma. Joaquín González de Besa és el president de la Federació Espanyola.
La Copa del Rei és la regata més important de cruceros que se hace prácticamente en Europa y a nivel mundial. Por tanto, para la Federación Española es la regata insigne a nivel de crucero.
Ahir a la una es va procedir a la inauguració oficial amb el tradicional tall de cinta. D'aquesta forma arranca una competició que començarà dimarts i s'allargarà fins a dissabte que ve. Abans, per tenir-ho tot a punt, ja es fan les preceptives medicions oficials. Antoni Cardona és membre del comitè tècnic.
Los días previos para nosotros son un poco estresantes. Ya somos 8 personas para... Nos sale como a 10 barcos por barba, o sea, es un trabajo intenso. Hay clases como el Swan 42 que navegan todas en tiempo real y nosotros estamos comprobando barco a barco que cumplen con las especificaciones que tienen que cumplir. Y luego hay otro equipo de miembros del comité que está yendo también barco a barco para comprobar la seguridad, que es muy importante, y a una serie de especificaciones en la construcción del barco que también tiene que cumplir.
Per avui hi haurà sessió d'entrenaments i registres per finalment iniciar, com han dit abans, dimarts dia 4, la competició. Una data important on IB3 Ràdio estirà allà fent el programa Esports 3 des del Real Club Nàutic de Palma. I ara parlant de handball. Després de que l'experiència amb Sergio Sevilla no acabés de millor forma, Handball Mallorca aposta enguany pel producte local. Els mallorquins Juanmi Maura i Iago Barceló durant les regnes d'un equip amb molt de canvis a la configuració de la plantilla. D'aquesta forma, els objectius no estan ni molt manco de fins, encara que es pot traduir amb aquesta aposta en guany pel producte local, que es patirà i molt. És Juanmi Maura.
De entrenamiento a entrenamiento, el partido a partido, pues nos marcará dónde cuál es el objetivo final y hacia dónde vamos encaminados, si a luchar hacia arriba, si estar en la lucha por la permanencia o estar en una zona más tranquila. Pero yo creo que el objetivo tiene que ser ese, un objetivo cortoplacista.
Una competició, la d'enguany, que compta amb la llegenda que es viurà dos derbis davant d'un nou vingut a la categoria, com és el handball secà de la Real.
Yo, siendo objetivo, hubiese preferido un único club unido y básicamente con jugadores de Mallorca, que sí se pudiese haber sacado, si hubiera habido un acuerdo entre ambos clubes. Habiendo dos clubes en Primera Nacional, pues vamos a ver, porque al final son dos plantillas, por lo que no siempre se pueden traer jugadores de fuera, por lo tanto habrá más alternativa para los jugadores de Mallorca.
Recordar les dades dels dos derbis, Handball Mallorca secà la Real el 10 d'octubre, quarta jornada, i la tornada ja a l'any 2027, Handball secà la Real Mallorca el 6 de febrer del 2027. Problemes administratius a França en la federació i també prioritzar la família. Dues consideracions de pes que han provocat que l'extècnic del Conecta Veremonacó, Alexis González, renunciï al seu contracte per dues temporades amb el vigent campió de la Lliga Francesa de Vòlei, el Montpellier, i hagi tingut que tornar Alexis a Mallorca. D'aquesta forma, el tècnic argentí continua a l'illa per liderar el projecte de Primera Nacional femení de l'Algaida.
Surgió la posibilidad de Algaida. Algaida compra la plaza para Primera Nacional femenino. Y nada, para mí es un nuevo desafío. Muchos te dicen, no, Alexis, el año pasado con el Manacor ganaste la Copa del Rey, estuviste entre los cuatro, me habían dado la premiación al mejor entrenador de España. Y me dice, ¿y ahora estás en una Primera Nacional? Y digo, pero no es todo qué éxito de ir allá arriba. Y no, yo, para mí, yo me lo voy a tomar igual que si hubiese dirigido el Montpellier o el Manacor otra vez.
I tancam en ciclisme i pàdel. Per una banda, la neerlandesa Lorena Vieves va ser la guanyadora de la primera etapa del Tour de França, una jornada en la qual Mavi García ha arribat amb el grup capdavanter. Tot i la pujada final, després d'un recorregut irregular, Vives ha culminat la gran feina del seu equip amb un gran sprint final. Amb el d'ahir ja suma 6 triomfs parcials a la Ronda Gala. I en pàdel, Gemma Triay disputarà avui la final del Pretoria Premier Padel P1. La menorquina i la seva companya del Fibrea es van imposar a les semifinals a la dupla formada per Ale Salazar i Aranzazu Osoro en dos sets, 6-2 i 6-1. Avui migdia es veuran les cares amb Clàudia Fernández i Martina Calvo per intentar aixecar, esperant que sí, un nou títol al seu currículum esportiu. Amb aquest apunt de pàdel i de ciclisme ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Vuit i 46 minuts, seguim a l'informatiu matí. El preu del carburant puja aquest agost per mort de la reducció del descompte als carburants aprovats per pal·liar l'impacte de la guerra de l'Iran i anticipa nous canvis a partir de setembre. La bonificació que el govern espanyol aplica a la benzina i el gasoil baixa de 15 a 10 cèntims per litre durant tot el mes i es preveu una nova rebaixa de la bonificació de fins a 5 cèntims al setembre. En aquesta reducció s'hi suma l'eliminació de la rebaixa de l'IVA al 10% que s'aplicava als carburants, seguint recomanacions de les institucions europees. Les estacions de servei adverteixen que aquests canvis es manifestaran en el preu final que paguen els consumidors. Alguns dels usuaris de les benzineres ja ho han notat.
He arribat aquí, he vist que estava en aquest preu i he dit, joder, està igual que quan va pujar tant.
Antes sí que he visto que cuando ponía, yo que sé, 20 o 30, por ejemplo, el diésel, porque yo tengo diésel, y sí que pasaba con más de una semana. Últimamente que estoy fijando que así poniendo como después de una semana o una semana y medio, de 30 o 40, y está... En plan, yo estoy notando que estoy viniendo más veces para ponerlo.
Me sé que el precio de la gasolina ha subido bastante, lo que yo no noto, porque la verdad que yo no apenas lo uso y le voy echando 5 o 10 euros, entonces por eso no noto mucho para no usarlo.
El calendari, però, encara pot variar. Si l'IPC de juliol supera amb més d'un 15% el del mateix mes de l'any anterior, la rebaixa de setembre tornaria a pujar fins als 20 cèntims per litre. Les dades es coneixeran, en tot cas, el 13 d'agost. Les ajudes al gasoil professional del transport, en canvi, es mantenen vigents fins al 30 de setembre. El port de Sóller ha fet un viatge en el temps. Diverses embarcacions clàssiques i tradicionals, algunes que compten amb 100 anys de vida, han navegat fins a Silleta com a mostra del patrimoni nàutic balear, moltes vegades desconegut, i també per reivindicar la conservació de l'entorn marí. És la primera trobada d'embarcacions clàssiques impulsada pel Consell de Mallorca a través del Museu Marítim de l'Illa i el Museu de la Mà del Port de Sóller. Una cita que ha permès gaudir de tresors flotants, com la barca Alzina, un llaüt de 81 anys, declarat bé d'interès cultural i que forma part de la història de la pesca tradicional. El seu patró, Diego Riera, explica els usos en els inicis.
Lo utilizaban para pescar en el norte de Menorca, que pescaban langosta y hacían una semana, ahí tenían al más joven, al grumete, le tocaba desembarcar en una cal, creo que cal Algrellens, cogía la bicicleta, 20 kilómetros hasta el mercado de Ciutadella, vendía, volvía y pescaban. Al acabar la semana, llegaban a Cala Ratllada, vendían allí, un día de descanso y repetían.
Un altre veler present és el Bon Temps, que enguany celebra el seu centenari. A més, guarda una història molt especial. El propietari Santi Godó va poder recuperar aquest vaixell, que era del seu repredrí fa 10 anys, i l'ha restaurat per deixar-lo igual que l'any 1926, quan es va construir a Mallorca.
El meu pare el va intentar recuperar diverses vegades, però econòmicament no li anava molt bé. Però la meva dona i jo vam obrir una obra benèfica, una casa d'acollida de gent del carrer, i vaig trobar el vaixell per internet i vaig dir, el vaixell no el puc comprar perquè els diners els necessito pels pobres. I el propietari me'l va regalar. La millor oferta que havia rebut era la nostra.
Són només dues de les embarcacions que s'han reunit al port de Sóller en una mostra de la navegació d'antic. El director del Museu Marítim de Mallorca, Alberto Forés.
Fer germanor i trobada i conèixer les embarcacions. I bé, una mica donar difusió a tot aquest patrimoni desconegut, perquè moltes vegades la gent no té accés a aquests vaixells.
Totes les embarcacions participants han navegat juntes fins a Silleta per reivindicar la seva declaració com a reserva marina per millorar la qualitat de la fauna de la zona.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La 16a edició de l'Atlàntida Filmfest viu les seves darreres hores i es prepara per una gala de clausura que, de nou, presidirà la reina i que comptarà amb la presència de Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo, els protagonistes del Cercle Lido, la projecció que posarà el punt i final aquests 10 dies de cinema. També hi haurà temps perquè Alexandre Desplat recolli el Master of Cinema, igual que ho va fer a nit un emocionat Gael García Bernal en una gala que va seguir la nostra companya Sandra Martínez.
Eren pràcticament les 10 del vespre quan el també actor Miguel Bernadeu ha lliurat el reconeixement de l'Atlàntida a un actor que, en paraules seves, ha marcat un abans i un després a la indústria cinematogràfica.
Hay actores que pueden cambiarlo todo. Una época, un país, una cinematografía y hasta un continente. Y ese es el caso que nos ocupa. El cine latinoamericano no sería lo mismo sin él.
Visiblement emocionat, García Bernal rebia el guardó i l'aixecava cap al cel amb el recordatori del Mundial, fent broma, encara ben present.
Eso último lo hago porque no sé si en la vida me va a tocar que México gane un Mundial. Entonces, por eso... Ustedes sí, felicidades por haber ganado el Mundial.
L'actor, que havia omplert el baluart hores abans en una conferència, es mostrava així d'agraït amb el festival per haver pensat en ell.
Me reservaba un poco la sorpresa para expresar quizás de una manera muy, muy espontánea y improvisada el profundo agradecimiento que tengo con este festival y con todos ustedes y todo Mallorca, que es realmente impresionante lo que hacen. Está muy hermoso este festival, muy bonito. Mil gracias de verdad por este premio, esto es lo máximo.
Avui serà el torn del compositor Alexander Desplat, el tercer i darrer Master of Cinema d'enguany, una de les estrelles de la gala de clausura, on, com dèiem, hi serà també tot l'equip del Cercle Querido, que durant el matí, per cert, passaran pels micròfons dels informatius d'IB3 Ràdio. La gala de clausura es podrà seguir en directe per IB3 Televisió a 5 minuts per les 9.
Hoy voy a empezar a construir la casa donde
no és l'única proposta destacada per avui, en tenim més. Pollença ja respira nervis i espera amb ànsia l'inici del simulacre de Moros i Cristians, que avui a Hora Baixa emplenarà els carrers del poble per viure la batalla entre les tropes de Dragut i de Joan Mas. Un simulacre que podreu seguir en directe per IB3 Televisió a partir de les 5 i mitja.
Mostrarem els moments claus anteriors a la batalla, com la preparació de Joan Mas per la festa i l'arreplec de Dragut i els pirates al pati de Montición, on el cap dels corsaris farà un petit discurs. I a les 7 en punt, una vegada repiquin les campanes de l'església, el crit de Joan Mas en directe implorant a la Mare de Déu dels Àngels i donant l'inici a la batalla.
Puigpunyent celebra avui, a partir de les 6, una nova edició de la seva Nit de l'Art, una de les cites més destacades de les festes de la Mare de Déu d'Agost i Sant Roc, que varen començar ahir. Les activitats s'arrencaran a les 6 de l'Hora Baixa amb l'actuació de la Batucada Rauxa.
Al llarg de la jornada també s'ha organitzat el Teplant Art, una proposta que convida els assistents a crear obres amb plantes i pigments botànics. Segons explica el batle de Puigpunyent, Toni Marí, és una Nit de l'Art amb personalitat pròpia, diferent a la d'altres municipis.
municipis.
És una jornada per participar, diguem, totes les persones que volen. Diguem que no és simplement visual, sinó que és absolutament participativa, ja que també hi ha tallers d'associacions. És un poc una diada, sobretot de participació de la gent que hi anem, que combina art, música, cultura... No és una nit de l'art, on s'ha de pensar a Palma, on els artistes es posen i els altres van a veure. No, això és una diada participativa.
La jornada també servirà per inaugurar una nova obra del projecte Finestres Artístiques Obertes. És una iniciativa en què els veïnats cedeixen temporalment una finestra de casa seva per exposar-hi una creació artística. Enguany és a càrrec de l'artista Pep Guerrero.
Molta cultura avui i encara tenim temps per una proposta més. Les esperades festes de Sant Domingo des Llombards, que s'allargaran 10 dies, són mostra de la combinació perfecta entre tradició, cultura i entreteniment en un programa que enguany proposa novetats per dinamitzar la celebració, com ara el primer Jaleo.
I tenim un veïnat de Llombards de tota la vida que està molt ficat amb el tema del cavall, de Jaleo, i tot i la menorquina, nosaltres aquí fem aquest petit homenatge. El primer any farem, diguem, la prova almenys sagrada i tal, i serem entre 10 i 14 cavalls. És a dir, som un poble petit.
Una proposta, ja ho sentiu, que neix d'un veïnat dels Llombards que vol dur una de les festes més arrelades de Menorca cap a aquest petit nucli de Costa Santanyiner. Serà, això sí, el pròxim dissabte, dia 8 d'agost. El representant de Batllies Llombards, Miquel Cabré, que sentia mare, vol mantenir viu l'esperit del poble i per això es manté l'esperit d'antic amb la tradicional tramponada, la cercavila en caparrots i els xermiers de Santanyí i també una figura clau.
Com, per exemple, el dimoni de Llombards, que va, diguem, reviure fa més o menys uns 14 o 15 anys, dur la gent cap allà on es fa la correguda de cintes i rompuda d'olles. Aquestes dues sí que són també unes festes per nins que agraden molt i que jo, per exemple, que tinc 42 anys, record des de ben petit.
Una altra de les novetats que més ha agradat al poble és la passejada cultural que ha versat sobre els 90 anys de la inauguració de l'Escola dels Llombards. A càrrec de Polònia Martínez, veïnada i aficionada a la recerca i divulgació de la cultura local, és una repassada a la història d'aquest edifici i també la relació amb el poble.
El gran mèrit d'aquest edifici és que ha sobreviscut en els anys. Es veu que en alguna època ha estat tancat com a centre escolar, però se va tornar a reobrir i avui dia funciona i funciona a ple rendiment com a Escola dels Llombards. Fins i tot és un edifici que ha mantingut la seva configuració inicial amb molt poques modificacions.
Un edifici, hem d'afegir, que en alguns moments ha tingut altres usos, com per exemple l'acollida d'actes religiosos quan es va esbocar l'antiga església per construir l'actual i que es pot mostrar gràcies a les fotografies recuperades.
A vegades a un calaix d'una casa particular trobes petits tresors. I, per exemple, en aquell cas, curiosament, a partir d'un reportatge de noces que m'ha deixat una veïna, una persona del poble, que veus en els convidats de les noces seguts en els pupitres de l'escola menjant encimades, desmudat, guapos de festa. Són aquests petits tresors que de vegades no tenen importància, serveixen per il·lustrar aquesta història local dels pobles.
Aquesta passejada és una primera aportació, una bocinada per una futura publicació per commemorar els 90 anys de l'escola. I amb aquest esperit s'anima els veïnats a portar fotografies antigues, també el seu testimoni, per preservar la memòria dels Llombards.
Bon dia, han tocat les 9. Continuen arribant encara al Santuari de Lluc els caminants que no s'han volgut perdre l'edició ja 52 de la marxa d'Esguella Lluc a peu. Tornem a connectar en directe. Francesc Mas, des de Lluc, conta'ns.
Bon dia, i doncs hi ha molta de gent que fa...